La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per obrir-li les portes a un dels actors més reconeguts del nostre país, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de Ramon Madaula. Alguns el coneixeran per donar vida al personatge d'en Sebastià, la mítica obra de teatre Terra Baixa, d'altres pel seu paper com a David a la sèrie de TV3 Vent del Pla, i d'altres per ser l'autor i un dels protagonistes d'obres de teatre d'èxit com Els Bruguerol. I és que és una realitat, Ramon Madaula no ha parat de fer teatre, cinema i televisió des d'aquell 1984, quan es va graduar en interpretació a l'Institut del Teatre. Una carrera de gairebé 4 dècades, de molts guardons i grans èxits, que ara el porta de nou sobre els escenaris de la ciutat comtal. Concretament el del Teatre Goya, on des de fa uns dies està representant l'obra Buffalo Bill a Barcelona. Una obra escrita i protagonitzada per ell mateix, que ens explica la visita del mític explorador i caçador de búfals a Barcelona, a través d'una entrevista teatralitzada amb la periodista Raquel Sanz i que avui ens ve presentant en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Ramon Madaula, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ramon, ara parlem d'aquesta obra, d'aquest Buffalo Bill a Barcelona. Abans, però, m'agrada molt conèixer les persones que veniu aquí a la caravana. En quin moment Ramon Madaula diu la meva vocació és el teatre, la meva vocació és la interpretació?
Tenim tota la tarda, no, oi?
Podem tenir-la, si vols.
A veure, és impossible que tu tinguis vocació per una cosa no saps el que és. Tu creus que és la teva vocació, però tu no has fet mai d'actor. Jo crec que quasi tots els actors creuen que la seva vocació és actor, però no han fet mai d'actor, perquè no és com escriure o tocar el piano o pintar, que ho pots fer a casa teva.
Sí.
No pots fer-ho, a no ser que treballis en un grup amateur o allò. Llavors sí, però la majoria no estàvem en grups amateurs i ens deixàvem enlluernar per aquesta professió, però no teníem vocació. Llavors jo em vaig deixar enlluernar, jo volia ser actor perquè veia els actors, sobretot veia el teatre, jo soc de Sabadell, les companyies professionals que venien a Sabadell les anava a veure i jo em quedava fascinat, més que del cinema i de la televisió, del teatre, que les companyies professionals que venien a Sabadell, companyies de Madrid, companyies catalanes. Jo volia ser com ells, però jo no podia dir que era la vocació. Per tant, em vaig tirar de cap i em vaig fer mal perquè no hi havia aigua a la piscina. Llavors te'n dones compte que aquesta professió no és tan bonica com et penses. I jo passa que he tingut molta sort, i sempre he anat treballant, sempre, però és una professió que té moments molt, molt bonics i moments lletjos. Jo no li recomano a ningú, jo faig campanya perquè la gent no vulgui ser això. No ho dic en sèrio, perquè llavors hi ha molta frustració. És una professió que no depens de tu, depens dels altres, d'agradar, del físic, no depèn de si ets solvent. La sort és necessària per tothom, però en qualsevol altre ofici, si tu més o menys ets solvent, tenen surts, acabaràs treballant de lo teu. En lo teu, encara que siguis bo, hi ha molta gent bona s'ha quedat pel camí, gent més mediocre no paren de treballar, o no parem de treballar. Per tant, és una professió malparida i lo de la vocació és un mite, perquè llavors sí que quan la fas, de vegades disfrutes, però moltes vegades no.
Sense falsa humilitat, Ramon, tu et consideres un actor d'èxit?
En absolut. En absolut.
Per què? No, per després què no? De tot el que has fet.
No, home, jo estic molt agraït i m'ha anat molt bé i espero que els anys que em queden segueixin anant igual de bé. Però d'èxit en absolut, jo no sóc un actor d'èxit. Un actor d'èxit per mi és, en aquests moments a Catalunya, doncs el Josep Maria Pou, l'Emma Vilarassau, Pere Arquilluent, no masses més.
Tu sempre has estat Ramon entre aquests noms.
Sí, però jo no he pogut triar la meva carrera. Jo he hagut d'anar fent i no m'he queixat perquè m'ha anat molt bé. No em queixo ni renego de res, però vull dir, jo he anat fent, jo no he pogut triar allò 4 guions o 10 sobre la taula i faig això, ara faig això. Un actor d'èxit és un actor que pot triar la seva carrera. I no sempre, perquè tots aquests actors que t'he dit també han tingut alts i baixos, Però i a Madrid què podem dir? El Bardem i la Penélope i pocs més. És que per mi això és un actor d'èxit. Els altres anem fent i jo em considero un actor afortunat, però no d'èxit.
Tu et consideres un actor de teatre que fa tele, un actor de tele que fa teatre?
Això, és que anem al mateix. Jo no he pogut triar, jo he fet el que va sortir. Jo he viscut d'això tota la meva vida, la qual cosa per això és un èxit. Jo, hi ha molts actors que han hagut de fer algunes èpoques de la seva vida altres feines. Jo, per sort, he pogut mantenir una família, la meva dona també treballa, els dos hem pogut mantenir una família i no m'ha faltat mai feina, però he fet de tot, des de sèries que m'han agradat, sèries que no m'han agradat, teatre que m'ha agradat, cinema que m'ha agradat, cinema que no m'ha agradat, però mai he pogut triar, tot és perquè m'han trucat i dic, ah, surt això, doncs faig això. Mm-hmm. Alguna vegada m'he trobat amb dues feines que he hagut de decidir, faig això o altra, però normalment, si es dona el cas, que ja et dic que és poc, llavors trio pel material, no tant per si és televisió o cinema o teatre, sinó si el material, si el guió m'interessa més o m'interessa menys.
Deia, ara de seguida parlem de Buffalo Bill. El que sí que també has fet, Ramon, és viatjar. Viatjar, per exemple, a París, aquest 2022 passat, a presentar un espectacle com l'Electa.
Sí, com ho saps? Sí, és una obra meva que em va fer molta il·lusió, que s'ha estrenat a Vis, que de fet encara està de tourner per tot França, i una obra que vaig estrenar aquí, a la Sala Montaner, que ja no existeix, que va passar sense pena ni glòria, i de cop uns francesos la van veure i la van voler fer a París, amb un repartiment de primera, i ha sigut un èxit a París, i estic... Bueno, es va estrenar el 22, es va estrenar el 21, després amb la pandèmia la van parar i van reprendre el 22, i jo em veia en un teatre de París, el Teatre Antoine, que és al centre de París, el dia de l'estrena, sortint a saludar amb una obra meva que jo ni m'ho creia. Sí.
Ara, perquè em deies lo de la Sala Montaner, que ja ha desaparegut, ens queda alguna joia encara, com jo sempre recordo la Sala Beckett, que per mi és una gran joia del teatre català encara que queda viva a la ciutat de Barcelona. Què li passa al teatre de Barcelona? Està en crisi? Sempre ha estat en crisi?
No. Ara s'ha remuntat. Hem passat un any dolent i ara s'està remuntant a poc a poc. No, a veure, el teatre va fent a Barcelona. Jo crec que, però la culpa és nostra. Jo crec que la gent té ganes d'anar al teatre, però està una mica escarmentada, perquè el gast no és barat, el teatre, vull dir, 25-30 euros no te'ls treu ningú. Ara, te'n vas a París i a Londres, costa 70-80 euros, vull dir que comparat amb Europa és barat, però no és barat, i de cop la gent s'avorreix. I llavors, quan s'ho passen bé, diuen, hòstia, que maco és el teatre, però moltes vegades s'avorreix, perquè el teatre té, no té la cosa del ritme de la televisió i el cinema, i llavors tendim molt una vegada... molt sovint a fer clàssics o a fer coses que pesen molt, llargues, i jo crec que si la gent no hi va més és perquè nosaltres no els oferim productes. Mira, el Mago Pop està ple cada dia, exaurides el que has pogut dir, que si tu fa, no dic que hagin de fer tots de Mago Pop, però si tu fas coses que realment la gent surt contenta, no cal fer comèdies, pots fer un drama, però que no tinguin la sensació de que allò pesa, de que són gent parlant molt i prou, doncs la gent li agrada molt el teatre, perquè és el directe, però ens hem d'escarrassar els que ens dediquem a això a trobar productes que connectin amb la gent.
Jo sempre he cregut, Ramon, que just després, quan acaba la pandèmia i per fi obren els teatres, qui va més al teatre és tota aquella gent que tenia por d'anar al teatre, que és la gent gran, i que hi anava encara amb mascareta, etcètera, etcètera. Què li passa a la gent jove amb el teatre? Es sent poc interpel·lada, que és això
no,
que deies ara
mateix? Exactament això. Els estem perdent perquè no sabem trobar un llenguatge, i jo em poso primer de la llista, que els interpel·li, que els toqui, que així com les sèries, la música, inclús la literatura, costa més, però hi ha un públic jove. Amb el teatre només els joves que venen són aficionats al teatre, que volen ser actors, que s'hi volen dedicar. Però perquè estem anacrònics, estem una mica casposos, els teatreros. I no només els de la meva edat, que ja ens toca per edat, sinó inclús les noves generacions. Jo veig coses que fan i són una mica snobs, una mica pretensiosos, una mica que et diuen el que has de pensar, una mica mitineros, activistes... I no trobem productes que la gent jove vagi allà i els hi parlin d'ells. No sabem fer-ho.
Ara sí... Buffalo Bill a Barcelona, que després d'estar uns mesos de gira per Catalunya, es va estrenar a Salt, si no m'equivoco.
Sí, a l'abril de l'any passat.
Uh-huh. Està a Barcelona ja des del 25 de gener i estarà fins al 27 de febrer. Com està anant?
Bé, molt bé, però bueno, estem fins al 27 de gener, però només fem dues funcions a la setmana, perquè l'altre coprotagonista és la Raquel Sans, que la seva feina principal és presentar el TN cada dia, i llavors doncs, no, ella no pot fer funció cada dia, i ara el tracte, això és una mena d'híbrid que jo m'he inventat entre periodisme, teatre, docuficció, i la gràcia és que fos una periodista de veritat, i llavors doncs, ens hem ajustat una mica les seves dates i fem poques funcions, i llavors fem molt territori, que a mi m'encanta anar per Catalunya, m'encanta, és que m'apassiona, tots els caps de setmana, des de tot l'any passat, i seguirem fins a l'estiu, estem fent territori i comarques i tal, i després ara aquest mes i mig estem a Barcelona. Sí.
Com has enganyat Raquel Sans per fer aquesta obra?
Ara ho has dit, la vam ben enganyar. Jo i el productor, en Josep Domènech, la vam ben enganyar. Bueno, és que no ho sé. jo quan vaig imaginar aquesta història vaig pensar, la gràcia és que sigui una periodista de veritat i que a més la gent la conegui, perquè així es crearà doncs, en l'escenari una cosa especial, no? Que, per això que dèiem, per buscar nous llenguatges, perquè no siguem sempre els de sempre, no? I la Raquel i jo és una tia que no la coneixia personalment, però té molta presència escènica, jo la veig quasi cada migdia, i dic, hòstia, aquesta tia té força i tal, i vaig dir, i amb el Domènec dic, truquem-la, ens dirà que no, però bueno, truquem-la. I la vam trucar, li vaig presentar un esborrany del text, i va dir que sí, diu, hòstia, això em ve de gust, tal i qual. Ella no fa un fa d'ella, fa de Raquel Sans, llavors no li està prenent el lloc a una actriu, no fa un personatge. Ella fa els personatges, la Raquel Sans, que entrevista el Buffalo Bill. Mm. Evidentment és una entrevista surrealista, amb molta ficció i amb comèdia, tot el que tu vulguis, però ella fa la Raquel Sans. Si no, no m'hagués atrevit. Si hagués dit que has de construir un personatge i fer un altre, llavors ja ni s'hagués passat pel cap. La gràcia és que sigui la Raquel Sans, que tots coneixem, a dalt de l'escenari. Llavors, per tant, el text l'he fet com un guamida, l'he adaptat a ella, ella fins i tot hi ha participat, algunes coses m'ha dit, això Ramon, jo ho vull dir així, perquè ella se'l senti molt seu, perquè no tingui ni una sola frase ni un sol moment de l'obra que se senti que està interpretant i que passi un mal rato, sinó que li surti natural d'ella, i per tant li hem posat molt a mida i ella està super a gust a l'escenari fent això.
Ara ho deies, Ramon, és un text escrit per tu, en quin moment dius, ostres, de la visita de Buffalo Bill a Barcelona em faré una obra de teatre?
Bueno, jo fa com uns 10 anys que escric teatre i per sort he anat estrenant unes quantes i com en deia, inclús s'han estrenat a l'estranger. És una cosa de la qual jo estic molt orgullós, molt més que de la meva carrera d'actor, que fa molts més anys, perquè bueno, és una cosa molt meva i això. I com se'm va ocórrer? Els que escrivim teatre, doncs jo tinc una llista, jo no podré fer totes les coses, les idees que tinc abans de que em mori, perquè tenir idees és molt fàcil, tinc una llista d'idees, de potser 20 idees d'obres que vull escriure, i una d'elles era aquesta. Llavors, doncs, per una sèrie de circumstàncies de producció, m'ha dit, tinc pocs diners, tinc aquestes dates lliures, hem de fer una cosa molt econòmica, ràpida, vaig dir, doncs tinc això, va dir, doncs fem això. Si no, hagués fet una altra. I jo, això del Buffalo Bill, ho tenia en cartera des de feia molt temps, perquè el meu pare me'n parlava, perquè el seu avi l'havia vist en persona, el Buffalo Bill, i una cosa d'aquest... Els de la meva generació, western, sempre ens ha fascinat molt, els cowboys dels cowboys, i era una cosa... Jo sabia que aquest home havia estat a Barcelona amb el seu circ d'indis autèntics i de cowboys autèntics, fent a l'Eixample, no?, fent números del Far West, del Salvatge Oest. Era una cosa que a mi em fascinava des de la infantesa, i perquè el meu pare me'n parlava, i llavors doncs, això ho tenia allà, i dic, bueno, doncs un dia em faràs alguna cosa. Això és per fer una novel·la, per fer un musical, però com que això no estava al meu abast, doncs em faré, per explicar-ho tot, l'únic format per fer això seria una entrevista teatralitzada. No?
Suposo que el que sí que ha calgut fer és documentar-te molt, no?, de Buffalo Bill.
Sí, però hi ha molta documentació, eh? Hi ha molta documentació. Aquest tio va ser... Ara als Estats Units ja ni se'n parla d'ell, però va ser un ídol, un mite mundial als Estats Units, mundial i a tot el món. Abans del cinema, bueno, diuen que va ser el primer famós de la història, i és cert, o sigui, en riu-te'n del Cirque du Soleil, va muntar un gran show de 400 persones voltant pel món amb tots els supervivents del Far West, no? No eren actors ni acròbates, eren... Hi havia Toro Sentado, hi havia la Calamity Jane, ell mateix, gent famosa del Far West, els va contractar tots i va fer un show i va voltar per tot el món amb això. I per tant, era un personatge molt, molt important a principis del segle XX, no? I allà estem.
A mi em fa la sensació, Ramon, quan vaig venir a veure l'obra aquest dilluns al Teatre Goya, no sé si és el missatge que vols donar, perquè és allò que a mi m'agrada molt el teatre, però no hi entenc, de teatre.
Que a través de...
que a través de Buffalo Bill jo crec que ens poses un mirall i retrates molt bé el que és la catalanitat, el qui som nosaltres.
Bueno, una mica era la pretensió. O sigui, a mi... Clar, jo per parlar només de Buffalo Bill dic, bueno, no... Tot el teatre que he escrit sempre intento que sigui una mica costumista i una mica... O sigui, que parli una mica de nosaltres, perquè jo necessito entendre'ns qui som, per què ens passa... I m'agrada molt la història de Catalunya i, bueno, i estic sempre indagant per què som com som, amb lo bo i amb lo dolent, i per tant, la visita de Buffalo Bill a Barcelona era un pretext per parlar de nosaltres, perquè a més ell aquí no va tenir massa bones experiències a Barcelona, a Buffalo Bill, llavors vaig dir, per què no li va anar bé a Barcelona? I a partir d'aquí començo a fabular i a fer una petita tesi, no?, personal, refutable totalment, però però aprofito Buffalo Bill per parlar una mica de nosaltres, és cert.
A més, aneu-la a veure perquè val molt la pena, no només tot aquest argument que ara ens explicava Ramon Madaula sobre la interpretació de Buffalo Bill, sobre la interpretació de Raquel Sanz. Hi ha més història de tot plegat, però aneu-la a veure, que això no es pot explicar. El que sí que teniu és molt bona sintonia del d'escenari, aquell to foteta durant tota l'obra, no? Allò respira
sí, però...
molt.
Però la Raquel no en tenia ni idea de lo que era fer actriu i aquí, tot i que fa d'ella, s'ha hagut de memoritzar un text, hi ha moments que ens enfrontem, que no sé què, i jo sempre, amb això, li he ajudat molt, jo i la directora, la Mònica Bofill, a dir, lo més important, Raquel, que això en el periodisme, no sé si us ho ensenyen, però en el teatre, és escoltar-te. Si cadascú va a la seva, això són soliloquis i és molt avorrit. O sigui, aprofita'm en a mi per agafar el teu estat d'ànim. I sempre això, jo sempre et dic, no m'estàs escoltant, escoltem-nos. Encara que tu sàpigues el que ve després, oblida-te'n del que ve després. Ja et vindrà. A partir del que jo et dic, et vindrà millor el que ve després. I en el teatre, que això és potser dels pocs consells que es pot donar a la gent que comença, escolta en l'altre, mira'l, escolta'l. Si escoltes en el teu partener, tot serà més fàcil perquè reaccionaràs. Si estàs col·locat... I això la Raquel ho ha anat entenent i llavors ha jugat una cosa que ella com a periodista no estava acostumada, que és això, a viure el moment dalt de l'escenari, no? Ella ja, al principi deia, ara, jo la veia com el cap pensant, ara he dit aquell tros, ara, això se li ha anat borrant i ara està, doncs, juguem. Jo abans de començar a dir, anem a jugar tu i jo, estem tu i jo parlant, escolta'm. I anem els dos, anem fent, com si juguéssim a ping-pong.
Has rebut feedback ja per parlar de la gent? Hi ha gent que t'espera, normalment, hi ha gent
sí.
que espera els actors fora, no?
Sí, jo m'amago una mica.
Sí?
Perquè, sí, perquè m'he de blindar, perquè l'endemà he de tornar a fer la funció. I sempre hi ha gent molt amable que diu coses molt meravelloses i també hi ha algun borde, que potser té tota la raó, que et fot el nyap i et diu a mi no m'ha agradat, no sé què, no sé què. I llavors a mi això em sap greu i ja et dic, segurament té tot el rol, i llavors jo l'endemà he de tornar a fer la funció, llavors me n'he d'anar content al cap a casa. Llavors moltes vegades surto per la porta del darrere. Jo tinc feedbacks de gent de confiança, família, amics, i el productor i la directora i bueno, gent que sí que et dona feedbacks i tot t'ho has de filtrar perquè encara que et diguin que està molt bé també ho has de filtrar perquè potser també t'ho diuen per animar-te i per encoratjar-te, o sigui que un, jo crec que al final acaba una mica sabent què està fent i assumeix els errors i els encerts.
25 minuts, pràcticament, que passen de les 4 de la tarda. Aneu a veure Buffalo Vila al Teatre Goya de Barcelona. Buffalo Vila a Barcelona fins al 27 de febrer i passareu una molt bona estona. Riureu molt, de veritat, amb Ramon de la Madaula del d'escenari, juntament amb Raquel Sanz. Ara sí, ja sé que ara m'ho diràs, Ramon? Però a petició de la sotsdirectora d'aquest programa, la que vas de conèixer, Núria Ros, t'he de posar això.
Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Prova un altre lloc per començar de nou.
Ara em somreies, bona senyal, eh?
Ah, no, home.
Com ho recordes, tot allò?
Mira, jo recordo... Ara ja es pot dir tot això. Va durar, sembla que 5 o 6 anys.
Sí, Déu-n'hi-do.
Jo vaig estar els dos primers. Després em vaig voler retirar, no em van deixar, llavors em tenien com mort en vida. O sigui, van dir, no, et volem matar, però fem veure que t'has mort, però llavors has ressuscitat. Unes coses m'han inventat els guionistes que em van semblar patètiques. Però els dos primers anys que vaig estar jo, en allà, jo vaig ser molt feliç, perquè... Era una sèrie, era diferent, era un culebrot, però un culebrot de nits, que a més... es tocaven temes socials. I a més, era sang nova, perquè hi havia un to diferent del col·laborat del migdia, era rural, els guions al principi eren molt, molt xulos, els personatges també, les trames també, però com tot col·lebrot, i a més si té èxit, que va ser el cas d'aquell, mor d'èxit, i esclar, doncs què passa? Doncs que la cadena vol més capítols, els guionistes escriuen ràpid, no hi ha temps per preparar els guions... Els directors no tenen temps per preparar les seqüències, els actors ja anem a preu fet, i al final va degenerant, però bueno, és com sempre, les sèries, quan te les estimes, al final tu en passes tot, i va mantenir el seu èxit fins al final. Jo ja soc fan de sèries que dic, hòstia, aquesta temporada està baixant molt, però és igual, soc tan fan que m'és igual. I Ben Aplau li va passar una mica així. Jo crec que va començar molt bé i va anar una mica anant a lo fàcil, i van començar assassinats, segrestaments, no sé què, això ja és anar a lo fàcil. Els segrestaments, al principi no hi havia assassinats ni segrestaments ni desapareguts, eren temes socials, que si els purins, que si els discapacitats, que si temes d'ecologia, temes rurals, temes de... Es tocaven temes que la gent li tocaven molt de prop, i a partir d'allà feies la trama, no?
Ja passava una mica això, Estació d'Enllaç, no?
Estació d'Enllaç també era una mica això, cada setmana hi havia un tema...
Els més boomers com jo... Dic que els més boomers com jo recordem més Ramon Madaula com a Estació d'Enllaç, per exemple.
Ja, bueno, sí, però...
Qui és qui?
No, exactament. Estàs parlant ja fa, no sé, de la prehistòria. I llavors, doncs, bueno, doncs això, jo crec que jo vaig començar amb molta il·lusió. Els primers 2 anys estàvem més tots molt engrescats, hi havia molt bon ambient i tal. I després jo ja dic, hòstia, és que m'estan arribant uns guions que ja no me'ls crec, que ja són nyonyos, que ja... I llavors jo ja començo a patinar, i com a actor ja em conec, i em vaig retirar, i em van dir, no te'n pots anar, farem veure que t'has mort i et ressuscitarem. Dic, hòstia, i bueno, i aquí vaig. Bueno.
Ara em fotrem un jardí, eh? Has vist una sèrie que es diu Smiley?
No, la del Guillem... S'ha fet amb... Això era una obra de teatre.
Sí?
Sí, del Guillem Clua, però no l'he vist, no.
Ha seguit una mica la carrera?
Surt el meu fillastre.
Ara, per aquí vaig, sí, per aquí vaig.
Cony, com es diu?
Carlos Cuevas.
Carlos Cuevas, sí, home, que és que clar, el Carlos va començar amb nosaltres, amb la Emma, era la fill de la Emma, i el vaig a ell, bueno, jo l'he vist alguna vegada últimament, des que és tan famós, sobretot... Aquí, i sobretot a Sud-amèrica, es veu que és...
Sí?
És com el Michael Jackson a Sud-amèrica.
Això us genera orgull?
El que hagués començat a vendre el pla,
sí.
Ell... No, orgull, no. A mi el que em fa il·lusió és que me'l trobo i veig que li fa il·lusió veure'm i té molt bon record, perquè ell era un nen.
Clar.
Sembla que tenia 8 o 9 anys.
Sí, era molt petit.
Era un nen. I nosaltres li ensenyàvem, Carles, aquí, molt aplicat, se sabia el text, però li ensenyàvem i el cuidàvem molt, venia amb la seva mare cada dia... I ell suposo que això ho té gravat, perquè sobretot treballava amb l'Emma i amb mi, és amb qui més treballava, no? I jo, quan me'l trobo ara, que a mi em fa com cosa, dic, hòstia, és un crac, no? Doncs veus que ell se t'abraça i que no ha perdut, bueno, que té com un respecte i una il·lusió de veure'm, que a mi em fa il·lusió. Veig que no, de moment no me l'han espatllat.
Abans m'ho deies, que tu et protegeixes una mica, però també et fa il·lusió que et reconeguin pel carrer i et diguin, mira, en David, per exemple, de Vent del Pla, o ja no recordaré el nom d'Estació d'Enllaç, però vaja, el qui us queda.
L'Eduard, sí.
L'Eduard, exacte.
Mira, t'he de confessar que al principi molta,
sí?
Perquè quan ve de nou, dius, si la gent et diu coses, i normalment et diuen coses bones, i dius, que maco. Després hi ha un moment que ho normalitzes, com tot, i ja et comença a emprenyar. Però a mi ja et dic, com t'he dit abans, no sóc un actor de superèxit, vull dir, no va haver l'època del Vent del Pla que sí, però de seguida va passar, i jo vaig pel carrer i algú de tant en tant et mira i et diu alguna cosa, o et miren, però molt poc. Vull dir que ja estic una mica descatalogat.
Ramon, si et pregunto, propers projectes, què, com ho tenim això?
D'acabar Buffalo Bill, que estarem fins a l'estiu girant per tot Catalunya, fins al mes de juny anem a molts llocs. I després, hi ha molts projectes. Estrenem una obra amb el Roger Coma, també meva, a finals d'any per Nadal, que es diu Conqueridors, que estem molt contents. Jo ara tinc la gran sort, que això sí que em fa molta il·lusió, doncs que tinc idees i hi ha productors que les volen fer. Tampoc és fàcil, perquè he de trucar moltes portes, però això em fa molta il·lusió, que tinc una idea i hi ha un productor, doncs va, fem-la, i posa la pasta, també són coses no molt cares, que són fàcils d'aixecar, i intento treballar amb projectes meus i amb gent que m'estimo i estic a gust, no? Que al final és el millor, no?
Ramon Madaula, una de les persones que més estima el món del teatre, que més estima el món de la interpretació, alguna vegada t'has plantejat fins aquí, deixem-ho estar?
Hombre, cada dia.
Uf, sí?
Sí, sí, sí. Sí, perquè, com et deia abans, costa molt, perquè... perquè hi ha dies que tot va a favor, que el vent va a favor, hi ha dies que el vent va en contra, i dius... a més, és un ofici que està sempre exposat, saps? Sempre a l'opinió dels altres. Hi ha dies que avui no tinc ganes d'exhibir-me aquí davant de 300 persones, no tinc ganes de sortir aquí, tinc ganes de quedar-me a casa. Hi ha dies que sí, que dius, surts i, hòstia, veus que la gent s'ho passa bé, i dius, oi, que bé, doncs ha valgut la pena. Jo no sóc un actor gens exhibicionista, sóc bastant tímid, llavors em costa de posar-me davant de les càmeres, em costa posar-me davant dalt d'un escenari, i hi ha dies quan creus molt en el que fas o doncs que és bonic, hi ha dies que no ho és gaire de bonic. Dius, faig això perquè m'he de guanyar la vida, i depèn dels dies, no? I llavors, bueno, però no em puc queixar gens, no em puc queixar gens. Però hi ha dies que dius, si jo tingués una conta corrent més bullant de la que tinc, doncs potser treballaria menys, o sigui, no deixaria aquesta feina, però potser treballaria menys, això sí que t'ho dic.
Hi ha algun personatge que diguis, és que no em vull retirar sense fer aquest personatge?
No. Això és un tòpic dels actors, que sí? Jo vull fer el Hamlet... No.
Faries un Hamlet?
No, jo no tinc edat per fer Hamlet, però vull dir-te que jo l'únic que vull és estar en projectes que la història, no tant el personatge, que la història tingui sentit explicar-la. Dic, anem a explicar història, que crec que la gent li interessarà. Jo vull fer les coses per la història, no pel personatge. Si el personatge és petit, millor. O sigui, no m'agrada ser el protagonista i tenir tota la responsabilitat a sobre. No. Vull fer... El que té sentit d'això és explicar una bona història. I tu ets una eina per explicar la història, no ets el fi. Hi ha actors i actrius que ells pensen que el fi és veure com fan la seva feina. No, s'equivoquen. Som eines al servei d'una bona història. Si tu veus molt la interpretació, és que no està bé allò. Dius, oh, que bé que ho fa. Diu, però la història t'ha interessat? Bueno, sí, però ho fan molt bé, no? És que, oh, que quina fotografia més maca. Sí, bueno, però la història, l'important és la història. Allà han de posar totes les energies. Els actors són eines al servei dels guionistes i dels directors per explicar la història.
I un escoltant que pensa, i quan n'hem d'aprendre tots de cultura? Qui sí que és de moment Ramon Madaula és Buffalo Bill, Buffalo Bill a Barcelona, en cartell al Teatre Goya de Barcelona fins al 27 de febrer, després a l'estiu aneu de gira.
No, després març, abril i juny,
val,
maig.
Aneu de gira.
Acabem el juny.
I acabem el juny. Ramon Madaula, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estona de Gravena.
Mai, amb mi, amb tu, de veritat.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
A la caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, que ens queda poc temps i volem parlar de moltes coses encara, perquè avui en aquest Maro Muntanya de la Caravana volem tractar dos dels temes capdals d'aquesta setmana i tots dos impliquen el món de la política. És per això que avui ens acompanya la Caravana Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC. Ivan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens hi acompanya Enric Soler, advocat de la sectorial jurídica de Junts per Catalunya. Enric Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, ahir va haver acord pels pressupostos escenificat per la signatura de l'acord entre el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el líder dels socialistes, Salvador Illa, a més de l'acord al que ja s'havia arribat amb Jéssica Albiach pels Comuns, tot plegat després que hi entrés en joc la negociació per la reforma de la B40, el quart cinturó, la modernització de l'aeroport del Prat, així ha quedat escrit en aquest pacte, en aquest acord, modernització de l'aeroport del Prat, i el projecte Hard Rock. Ahir el mateix Aragonès oferia, però, mà estesa cap a Junts per Catalunya, exsocis de govern, per sumar-se a aquesta aprovació dels pressupostos. Jordi Turull, que ja ha contestat aquest matí que no accepta aquesta mà estesa, després l'escoltarem. Abans, però, Ivan, comencem per tu. Són uns bons pressupostos?
Són uns bons pressupostos, sí. Estem contents amb la negociació a la que s'ha arribat, després d'insistir moltíssimes vegades al president de la Generalitat, i des del mes d'agost, que anàvem ja, diguem, de mà estesa per negociar. Són uns bons pressupostos. Sí, però a la pregunta de són els pressupostos que el PSC voldria o que el PSC faria, pues segurament no.
Com em coneixes, Ivan?
Segurament no.
Enric, són uns bons pressupostos?
Jo crec que no són uns bons pressupostos i entenc que Junts ja ha de votar en contra clarament.
Per què no són uns bons pressupostos?
Més que res, els pressupostos no impliquen només un acord en com es fa un repartiment pressupostari concret, que sí, el pressupost de fet és això, però per nosaltres el pressupost va més enllà d'això. És un crèdit, és donar per bona l'acció política d'un determinat govern, i en aquest cas nosaltres vam formar part d'aquest govern, vam signar un acord amb aquest govern, i aquest acord va ser trencat deliberadament per Esquerra Republicana. Va ser incomplert deliberadament. Llavors, nosaltres ara en aquest moment entenc que no és el moment de donar-li suport, a part que són uns pressupostos netament autonòmics. El que necessita Catalunya no és aquest retorn a l'autonomia, aquesta estabilització autonòmica. El que necessitem és refer el camí que va del 2017 i de l'1 d'octubre i la reactivació de la declaració d'independència. Això és el que ens cal.
Enric, deixa'm ser concís, eh? De seguida tornem a l'Ivan a parlar d'aquests pressupostos. Què no signaria de Junts, aquests pressupostos?
Què no signaria? A veure, també el que he observat també, que ho posaven ahir de manifest també varis dels portadors que van sortir a parlar. Escoltaves el Salvador Illa i deia unes coses, escoltaves a la Jéssica Albiach, deia unes altres, la Marta Vilalta, unes altres. I sembla ser que pels tres punts que ha posat el PSC, els tres punts en discòrdia, el Hard Rock, el quart cinturó, pel que més o menys he anat veient, és una mica així, farem unes comissions, anirem mirant, amb l'aeroport i el tema més nominal de si és una ampliació o és una transformació.
Sí, però amb aquests tres punts hi estava d'acord, en principi, Junts per Catalunya.
Sí, aquests, bueno, depenent de com es desenvolupi, perquè l'acord és molt inconcret. Clar, llavors, amb una cosa que és inconcreta, és complicat també manifestar si estàs més a favor o més en contra. Són projectes que estan previstos, però al final, més que una dotació concreta per un projecte concret, és la comissió, un document, continuar parlant. Jo, la meva opinió és que és bastant inconcreta en aquest moment.
Ivan.
Estava mirant ara l'acord. L'acord va més enllà, de fet.
Jo he volgut matisar, perquè
vaig per la pàgina 25 ja de l'acord.
Sí, de no sé quantes, em sembla.
Per això, o sigui, l'acord, una cosa són el pressupost en si, que hi ha un munt de partides, una a una detallada, per exemple, amb metro, amb rodalies, amb traspassos a TMB, amb CAPs, amb temes concrets, però després hi ha els tres temes grans, que són els que van sortir tot arreu, que aquí hi ha qui sembla no entendre què és un pressupost del que puguis pactar després de la direcció d'aquest govern o que se n'espera del pacte, a banda d'això, que són actes administratius. I com a acte administratiu que és, ni necessita una partida pressupostària, ni necessita estar reflexat al pressupost com a tal. Per això va acompanyat a un document a banda que no és el de les partides pressupostàries. El Hard Rock, o el tema del Camp de Tarragona, per desbloquejar se necessita un acte administratiu que costa zero. Costa zero. És un acte administratiu al que té dret també els propietaris d'aquests terrenys. Què farem amb l'aeroport? Ho hem de decidir aquí, però qui paga és Aena. Qui ha de pagar és Aena. Quanta partida pressupostària necessitem aquí? Zero. Zero. És que hi ha qui no diferencia de l'acord pressupostari amb altres acords que pots arribar per aprovar aquests pressupostos, per una mica també condicionar l'acció de govern. Passa el mateix amb el cinturó. Ara mateix, la primera part d'aquest cinturó l'ha de pagar el MITMA, o sigui, l'ha de pagar el Ministeri. Aquesta primera part queda claríssim que l'ha de pagar el Ministeri. Quant s'ha de dedicar del pressupost de la Generalitat? Zero. Zero. Però també queda clar qui ha de pagar a partir d'aquí, que és la Generalitat de Catalunya. Per això fa gràcia alguns comentaris de no, és que això no es complirà, perquè no hi deixarem destinar ni un euro. No, és que no l'has de destinar. No l'has de destinar, perquè són actes administratius. Que això de, no, votarem a favor, com ha sortit la Jessica Albiach, per exemple. Votarem a favor, però no deixarem que hi vagi un euro. És que no has de deixar que vagi un euro perquè no hi aniran, perquè no venen d'aquí. Llavors, a veure, és un acord molt llarg, és un acord que, per exemple, hi ha 700 milions d'euros amb aigua, que mai havien estat. Hi ha, després de molts anys, finançament a la primària, que feia molts anys que s'estava desmuntant. O sigui, anàvem al revés, estàvem desmuntant en lloc de fer això. Tenim també ampliacions d'hospitals de referència. Aquí a Barcelona, l'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic, però fora de Barcelona també n'hi ha uns quants hospitals i consorcis hospitalaris que també rebran finançament. O sigui, són uns bons pressupostos i un bon acord, torno a dir. El pressupost del PSC en solitari seria? Segurament no.
Enric. El que comentàvem, podem tenir coses bones en els seus números, les ha comentat el company, però com ja t'he manifestat abans, entenc que l'aprovació d'un pressupost com a llei fonamental de cada exercici que és, en aquest cas, va més enllà del suport a una partida concreta, a un punt concret, sinó que requereix d'un acord més global que també inclogui l'acció política concreta. I com t'he dit abans, els tres punts del Hard Rock a l'aeroport i la B40, no tinc tan clar que no sigui una pilotada endavant el que han fet els tres grups per aprovar el pressupost.
Sí, com sigui, ho deia abans, aquest matí Jordi Turull, secretari general de Junts, entrevistat per Laura Rosel a Catalunya Ràdio, deia això.
El president, més que parlar de vocació de grans acords, fes una reflexió de la vocació de complir els acords, no? I a partir d'aquí podem parlar de totes les derivades. Fins ara nosaltres hem vist que grans esforços per arribar a un acord en pressupostos amb Junts per Catalunya no ha estat ni de bon tros amb la mesura que ho ha estat amb el Partit Socialista, no? I crec que amb la seva compareixença, la seva intervenció inicial, que és la que prepara ell, queda clar que, diguem-ne, és un acord del deixem-ho estar, no? Perquè no ha fet ni una referència a aquelles propostes per les quals va ser escollit president amb els vots, entre altres, de Junts per Catalunya i de la CUP, no? L'acord aquest de pressupostos no és conjuntural, no és un tema conjuntural, és la perpetració, quan jo vaig estar en aquests estudis, quan parlàvem de la discussió de si hi havia el debat de si seguíem el govern o no seguíem el govern, quan nosaltres vam dir així no es pot seguir, doncs que aquí s'ha prioritzat claríssimament, doncs hi ha dos acords, hi havia aquell acord que en dèiem del 52% i l'acord que tenien a Madrid amb el PSOE, s'ha prioritzat claríssimament i tota la dinàmica de fa uns mesos cap aquí a estabilitzar el govern de Madrid i des de Madrid a estabilitzar el govern d'aquí, queda clar.
Enric, dures les paraules de Jordi Urull aquest matí, eh?
Sí, però van en la línia del que he comentat fa un moment i crec que ara el que toca ara mateix és que Junts voti en contra d'aquests pressupostos, com ha dit el Jordi Turull.
Tenen poc de giró, aquests pressupostos?
Jo crec que els han canviat bastant.
Ivan?
No, a veure, és la línia de Junts també, darrerament. O sigui, no és només ara, o sigui, ja fa temps que Junts està amb aquesta postura de donar-li a Esquerra tot el que pugui per tot arreu, dintre i fora del govern. No sorprèn. El que fa el PSC en aquests moments és no donar estabilitat, sinó donar-li una eina al govern perquè comenci a governar des d'avui mateix, perquè és l'aprovació del pressupost. Que comenci a governar avui mateix, que passi pàgina, que ens posem amb els temes que de veritat han d'arribar a la gent, que aquests són els temes que han d'arribar a la gent, no posar-nos altra vegada amb grans frases de grans coses que mai arriben, i anar al tema concret, al que la gent de veritat espera, el que li soluciona la vida, i tirar endavant. Si Esquerra, també és una pregunta, Esquerra ha d'acabar la legislatura o no? No és cosa nostra, si l'acaba o no. Igual després vindran altres coses per la qual no l'acabarà. No és cosa nostra. El que nosaltres hem intentat amb això és que el govern, a partir d'avui, sense cap excusa, es posi a governar.
Ja sé que se n'ha fet molta sorna i no va cap aquí, Ivan, vull matitzar això abans de dir-ho. El PSC ha passat de ser oposició a ser ombra?
Tenim el govern a l'ombra, muntat.
Això deia, dir que se n'ha fet molta befa i no anava per aquí, però ja m'has entès el sentit de la pregunta.
A veure, el PSC també...
A ser soci des de fora, diguem-ho així,
No, sí, això queda clar que no. Ahir es va preguntar insistentment a tothom qui va fer compareixença. No és així. El PSC avui, dintre del PSC, un acord de legislatura amb Esquerra tampoc seria fàcil de poder treure. És un acord puntual, és un acord que ens beneficia a tothom, això sí que s'entén, però més enllà de dir no, anem a fer aquest tripartit de facto que no...
Que se n'està parlant, ho saps que se n'està parlant.
Sí, sí, sí.
De si
sí,
arriba aquest tripartit o no arriba aquest tripartit.
No, és un no rotund, no, en aquests moments, no sé jo si... A no sé quants anys vista podria ser, però ara mateix no... O sigui, la formació no donaria per fer això.
Com és, Enric, aquesta sensació de tripartit?
Jo, la sensació de tripartit és total en aquest moment. L'únic que suposo que als diferents actors no els interessa mostrar això públicament. Per què? Doncs perquè el senyor Pedro Sánchez té eleccions l'any que ve, i a Madrid i a Espanya en general és molt incòmode de vendre que siguis soci de govern d'Esquerra Republicana. A Esquerra també li costa molt al seu públic vendre-li que potser que en aquest moment, i tal com ha anat tot, comparteixi govern amb el PSC. Llavors, aquesta fórmula de formalment mano jo, però només amb 33 diputats, i des de fora el PSC i els comuns em van aprovant els pressupostos, és potser... No et diré còmode, però potser la menys incòmoda de les fórmules que permet a Esquerra mantenir el govern. Però clar, si mirem les reaccions d'alguns dirigents del PSC d'ahir, semblava que ni oposició ni ombra. Semblava que nosaltres som el govern i Esquerra és un mer instrument. I nosaltres hem dit això i es fa això. I Esquerra s'ho empassa perquè vol continuar governant sí o sí, com sigui i al preu que sigui.
Jo ja sé que no estic parlant amb els màxims dirigents dels partits polítics que tenim avui aquí sobre la taula, però si em posava l'Enric sobre la taula la qüestió, ara em deia, no ens hem d'oblidar que Pedro Sánchez té eleccions l'any vinent. Sí, sí, però és que ara toquen municipals. Enric, quan hi ha de municipals en tot el que està passant ara mateix en la política catalana, per exemple, en la negociació d'aquests pressupostos?
Bueno... Quan hi ha de municipal? Això s'haurà de veure. S'haurà de veure quina és la política d'aliances de cada grup als municipis. No cal oblidar també que aquí a Barcelona també doncs, sembla ser que les enquestes que van sortint darrerament donen una amalgama vari de possibilitats que permetrien governs varis. I aquest acord de pressupostos, doncs, no ho sé, evidentment, jo no sé exactament què hi ha al darrere del que han pactat, però no sé si inclou també alguna fórmula que condicioni potser aliances posteriors.
Ivan?
No hi ha res allò de la mateixa pregunta que li feien a Pedro Sánchez del PP. ¿Con qué jugamos? Pues jugamos con los papeles que tenemos todos. Sí, aquí és el que veiem. El PSC actualment té pactes de govern arreu de Catalunya amb tothom, no cal anar més lluny que la Diputació de Barcelona. Llavors, dir que aquest pacte de govern pot estar una mica influenciant els pactes que puguem haver a partir del dia 29 de maig, doncs no és així. Es veuran els resultats, es veurà el que hi ha i es prendran les millors decisions sobre aquests resultats.
8 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. A veure, amb vosaltres també volia comentar el que ha suscitat la nova decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa a les extradicions de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i de retruc també a Lluís Puig. Una decisió que, deia, ha suscitat certa polèmica, cert caos, perquè per entendre per què a priori dona la raó al jutge Llarena, però resulta que al mateix temps no ho fa perquè dona marge a l'expresident Puigdemont i als consellers que són a Bèlgica per batallar contra la seva extradició. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I allò sí que són folis, Ivan. Allò sí que són folis. D'una banda, el Tribunal de Luxemburg reconeix que la justícia belga no es pot negar una extradició. Això sí, deixa la porta oberta a fer-ho amb caràcter excepcional. Com veieu des del TSC, des del PSC, per exemple, aquesta sentència del TJUE?
Nosaltres sempre, amb totes les decisions que prenen els tribunals, és de màxim respecte. És veritat que són, en aquest cas, unes sentències molt treballades, molt llargues, diríem. I sembla ser que té aquesta història de donar la raó que sí, que no, que es pot, però que no es pot, que es poden negar, però en algun cas, però... Bueno, ara es pot cursar una nova euroordre, a la qual no es poden negar, en principi, que segons el que es diu allà, i veurem, però sempre des de respectar les decisions de tots els tribunals.
Enric.
I jo, com a jurista, també me l'he estat analitzant aquesta resolució.
Has tingut feina, doncs. Perquè...
Bueno, és llargueta. Me l'he estat mirant durant aquest matí. I no, vull dir, les sensacions d'ahir ja eren molt positives quan es va emetre, però és que després d'haver-ho analitzat són encara més positives. Així que és cert, com diu el company del PSC, que sí, que està molt bé, que ells diuen respectar sempre les resolucions dels jutjats, però aquí com molt de compte. O sigui, no ens hem d'espantar quan escoltem que les extradicions són automàtiques, que el jutge d'execució no es pot negar pel fet de que se li hagi... No ha ni tan sols d'analitzar la competència territorial a l'estat d'origen. El que diu aquí és estableix una excepció i a la vegada diu que aquesta excepció s'ha d'aplicar amb caràcter restrictiu, que en determinats casos... quan hi hagi deficiències sistèmiques o generalitzades a l'estat membre, aquesta definició va sorgir inspirant-se en Polònia, i ara n'han creat una de nova, em fa la impressió que és per referir-se a totes les circumstàncies anormals que hem viscut aquí els últims 5 anys especialment, parla de deficiències que afectin a un grup objectivament identificable de persones al que pertanyi l'interessat. Els catalans ara mateix som, segons aquesta sentència, un grup objectivament identificable de persones. Llavors, què passa? Entenem que si el jutge percep que aquesta persona podria veure vulnerat el seu dret a un judici just i el seu dret al jutge predeterminat per la llei, pot denegar-ho si es donen aquestes circumstàncies que la justícia del país de recepció pugui tenir deficiències que afectin a aquesta persona per la seva pertinença a un grup identificable. Llavors, què vol dir això? Pot analitzar llavors el jutge belga si el jutge espanyol que demana és competent? En principi no ho hauria de fer, però sí que deixa molt clar la sentència que si percep que es donen aquestes circumstàncies, no tan sols ho pot fer, sinó que és recomanable que ho faci. Llavors, aquí... jo crec que és boníssima, perquè evidentment ells remarcaran el caràcter automàtic, però si les euroordres no estan previstes per perseguir rivals polítics, estan previstes per perseguir delinqüents. I evidentment, quan persegueixis a delinqüents investigats, seguiran sent automàtiques, com ho han sigut sempre, i aquest és el missatge que es vol transmetre a advocats i a jutges. Però, quan algú comenci a fer el boig amb les euroordres, com el senyor Llarena, doncs evidentment hi ha cada vegada més mecanismes per evitar aquest tipus de dret penal que s'intenta aplicar des del Tribunal Suprem parar-li els peus.
Doncs no és per fet, Enric, que Pablo Llarena emetrà noves ordres, eh?
Jo no sóc Pablo Llarena. Jo si fos Pablo Llarena, i és més, tots n'esperàvem que ràpidament n'emetria una, ja fa bastantes hores des de que va sortir aquesta sentència. En un primer moment estava molt content i celebrant-ho, i ara resulta que això, la deu haver llegit millor, suposo, i ja no ho deu veure tan clar, que no la emet.
Ivan.
A veure, és el de sempre. O sigui, és la cantinela de sempre, eterna, des de fa no sé quants anys, de que aquí se'ns persegueix els quants no, els altres sí. Res, de res del que s'acaba de dir. Si aquí, de veritat, s'estiguessi amb un sistema deficitari de justícia, estaríem igual que a Polònia, igual que a Orbán. Estaríem amb la Unió Europea darrere cada 5 minuts demanant unes explicacions per tot el que passi dintre del sistema judicial. Estaríem amb la Unió Europea demanant-nos què es fan amb les ajudes o no, intentant paralitzar-les perquè no tenim suficient democràcia dintre del país, com ha passat amb Orbán. Perquè ja ens hem de comparar amb això, o sigui, ens hem de comparar amb aquests països, segons vosaltres. I actualment la Unió Europea, de fet la comissària de justícia, en cap moment ha dit que Espanya tingui un dèficit o un altre. L'únic que diu és renoveu el Consell General de Poder Judicial. És l'únic que diu. De la resta, totalment garanties i un sistema de, bueno, sistema de garanties total dintre del sistema judicial. Per la resta és el de sempre, del que arrosseguem de fa molts anys. D'aquí es persegueixen per ser rivals. No es persegueixen per ser rivals de ningú. Es persegueixen perquè alguns van decidir marxar i no podien fer-ho. Els que es van quedar aquí actualment estan fora de la presó, però els que van marxar no podien fer-ho, i per això se'ls demana amb una euroordre que vinguin cap aquí, perquè han de respondre per un tema no polític, han de respondre per un tema que està tipificat, i quan alguna cosa està tipificada, què és? Un delicte.
Enric, menys minut.
Sí, no, escolti, si realment estan se'ls persegueix per un tema que està tipificat, doncs, en 5 anys l'èxit de la justícia espanyola és mínim, perquè en 5 anys no han aconseguit extradir ni a una sola persona de Bèlgica ni de cap estat de la Unió Europea. La justícia és una Pirineus avall i és una altra Pirineus amunt. I amb aquest instrument que tenim a les mans, jo m'atreviria a dir que els resultats del senyor Pablo Llarena i de la justícia espanyola, una vegada surtin de l'actual estat espanyol, continuaran sent zero.
Ens queda un minut, sí que vull fer-vos una darrera pregunta i que em sigueu molt, 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 molt escuets de veritat. I és que res, curiositat personal, vosaltres que ja entendreu més que jo, segurament. Quan es pot acabar tot aquest galimaties judicial? O encara va per llarg, Ivan?
Quan hi hagi una sentència ferma per part d'algú dient això no es pot fer. O sí que es pot fer.
Enric. Tampoc no tinc molt controlat tampoc els tempos de la justícia europea, però diuen que pot ser que s'acceleri. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit agrupar en una sola causa tot el que ve de Catalunya. Vull dir, és un símptoma més d'aquesta possible percepció a Europa de persecució cap a un grup individualitzat. I, en principi, hauríem de tenir resultats importants en els pròxims mesos o pocs anys enllà.
Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC, Enric Soler, advocat de la sectorial jurídica de Junts per Catalunya. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar en un debat com el d'avui a la caravana. Que vagi molt bé.